divendres més a les 9 del vespre toca parlar d'esports aquí, al Pòdium, amb la Gemma Grau. Hola, bona nit.
Molt bona nit, i amb la Gemma Pasqual faltaria més. Avui anem plenes d'esport, eh?
Sí, avui tenim molts convidats que ens han vingut a veure durant aquesta setmana i, per tant, avui ja cal que ens afanyem.
Estudi ple, guió ple, així que som-hi, comencem.
Obrim amb els resultats de la penya barcelonista Sant Celoni. El primer equip ve de perdre a casa contra el Sarrià per 1-3. Els detalls els té en Jesús Martí, el seu entrenador.
Bona nit. Cap de setmana d'una mica blancs i negres per la penya. Per un costat, destacar la presentació, que va ser, creiem que, tot un èxit. Crec que un cop més el club i tota la gent que hi treballa va demostrar que sempre que hi ha aquests actes està a l'alçada. Crec que ens va quedar una presentació molt maca, amb el punt emotiu i amb el protagonisme de qui l'ha de tenir, que són els jugadors. I l'altre punt destacadíssim, la victòria, contundent victòria del juvenil A, que va guanyar contra el Manlleu, un partit molt important per un contundent 4-1. I la nota negativa, en aquest cas, primer equip, que bueno, rebíem just després de la presentació i en un ambient molt maco, rebíem el líder i bueno, el resultat no s'ajusta a el que es va veure al camp, però un cop més va tocar rebre, vam perdre 1-3. Bueno, comencem pel primer equip. Com dic, el resultat no reflexa el que es va veure. En primer lloc, el Sarrià, que era el líder, que només havia perdut un partit just la setmana anterior, i creiem que això va fer que el partit fos diferent, perquè entre això, i suposo que havíem vist quines eren les nostres qualitats, doncs, bueno, van plantejar-nos un partit que no ens esperaven. Ells es van tancar darrere, ens van donar la pilota, que justament és el que més ens costa, no? En això, doncs, dir, bueno, ho vam fer bé, però si després veus el partit, són fets puntuals que ens el fan perdre, i realment el fet de tenir la pilota no ens va fer jugar malament, sinó tot el contrari, vam tenir personalitat, vam afrontar aquest repte d'intentar jugar i tenir la possessió contra el líder, un líder que, per altra banda, té jugadors molt ràpids a davant i que els vam controlar molt bé durant tot el partit, però que té una virtut, que és la pilota aturada, que també ho sabíem, i d'aquesta manera ens van guanyar el partit. Realment, el primer gol, quan ells no havien fet res per arribar a la nostra porteria, ve d'una falta lateral i a la segona jugada, amb un rebot, ens fan el 0-1, resultat amb el que marxem al descans, i a la represa l'equip continua tenint la personalitat adequada i fem l'empat. En el moment que fem l'empat, que és cap al minut 10-15 de la segona part, l'equip dona un pas encara més endavant i sembla que anem amb el partit, i realment tenim totalment controlat el Sarrià, i qualsevol persona externa que no sàpigués qui jugava no podria dir que estàvem jugant contra el líder, sinó tot el contrari. Amb l'1-1 i creiem que la cosa podia anar a tornar a fer un d'aquests bons partits contra un bon resultat contra aquests equips de dalt, doncs va haver-hi un córner que realment vam defensar molt malament i ens va suposar l'1-2. A partir d'aquí, amb jugadors amb targetes, que ens van condicionar molt a l'hora de defensar, vam tirar cap endavant les línies i amb un contraatac que ens van fer l'1-3, però realment si analitzes el partit sense tenir en compte, bueno, el que al final compta en el futbol, no? Que és les àrees. Ells van dominar una serreta, que és el joc de la pilota aturada, i van defensar-se bé. Jo destaco l'equip i la personalitat que va demostrar. Ara hem de passar pàgina, hem treballat tota aquesta setmana doncs, intentant preparar un partit que per nosaltres és clau. Diumenge al matí, 12:30, anem a Martorelles. Si guanyem pràcticament 10 jornades abans del final, sentenciem a l'objectiu primer, que és mantenir la categoria, i ens permet, doncs, els propers 10 partits, doncs, disfrutar de la categoria i anar preparant la temporada següent. Si perdéssim, que esperem que no, i que creiem que no, i que estem segurs de que no serà així, però ens posaríem en problemes, perquè ara mateix tenim a 6 punts al Martorelles, si ens guanyés se'ns posaria 3, és el que marca el descens, amb la qual cosa ens posaríem un problema i ens tocaria, doncs, les últimes 10 jornades, doncs, una mica en la línia del que es va passar la temporada passada, pot remar per treure-ho, que ho trauríem, però l'únic seria i l'ideal seria treure-ho i bueno, en aquest sentit hem treballat i crec que estem conscienciats per fer-ho. Val a dir que Martorell és un equip que se'ns dona particularment malament. La temporada passada hi vam perdre 2 partits i aquesta temporada hem perdut el que vam jugar a casa. Un equip que la seva manera de jugar no se'ns dona gaire bé, però bueno, hem intentat posar remeis tàctics per tenir garanties per guanyar. Bueno, passem pàgina del primer equip, juvenil A, bueno, victòria espectacular, partit sobretot amb un ritme altíssim, amb una intensitat altíssima, i jo crec que vam fer el millor partit de la temporada, sobretot amb una intensitat que feia goig des de fora veure l'equip amb aquestes ganes contra un bon equip, tots ho són, i sobretot que al minut 1 el Manlleu es va avançar al marcador 0-1 i l'equip va mostrar una altra cop personalitat com el dia d'Arenys, va donar la volta, vam marxar 2-1 a descans i a la segona part vam arrodonir aquest resultat. Aquesta setmana ens desplacem a Premià contra un equip de la zona alta, però amb la il·lusió de tornar a puntuar per acabar de sortir d'aquesta zona en la que encara estem. Poc més, aquesta setmana hi ha un parell de derbis, el Cadet i el Benjamí. El Benjamí es dona el fet de que nosaltres anem primer classificat i el Sant Celoni va segon, amb la qual cosa doncs, és un partit molt interessant. I el Cadet, que ja ens van oferir un gran partit tots dos equips a l'anada, però segurament dissabte a la tarda es podrà veure un bon derbi també. Bueno, bona nit a tots i ens escoltem la setmana vinent.
Així és que el primer equip jugarà diumenge a 1:15 del migdia al camp del Martorelles i el juvenil A visitarà el Premià demà a 5:00 PM. Pel que fa a la resta de partits, la majoria també jugaran com a visitants i hi haurà diversos derbis contra el Club Esportiu Sant Celoni. Per demà, a 9:00 AM, obriran el camp del Santa Eulàlia de Ronçana, el Benjamí C, i el del Granollers, els del Pre-Benjamí A. A 9:45 AM, el Vallès acollirà el Benjamí A. Ja a 9:45 AM, saltaran al camp el Sant Celoni amb el Benjamí E. A 10:45, Sant Gabriel i el nostre femení. A 11:30 de demà, el Sant Celoni jugarà amb el Pre-Benjamí D de la Penya. A 12:00, un altre derbi entre el Sant Celoni i el Benjamí B, i el Vilanova del Vallès acollirà a la mateixa hora el Pre-Benjamí B. A 4:00 PM, el Caldes de Montbui rebrà el nostre Alavi B. A 5:00 PM, derbi un altre cop entre el Sant Celoni i el nostre Cadet A. I a 8:15 PM, el Cadet B jugarà demà al nostre camp amb el Llinàs. De cara a diumenge, els nois de l'Alaví E jugaran a casa contra el Lliçà d'Amunt a 9:00 AM. A 10:00, Olímpic Malgrat a l'Alaví C. Ja a 11:00 de diumenge, el Finsobe rebrà el Benjamí D i l'Olímpic La Garriga el Pre-Benjamí C de la Penya. A 1:15 del migdia de diumenge, el Llerona jugarà amb l'Infantil B. A 1:00 serà el moment del Molletense amb l'Alaví D. I tindrem un altre derbi per tancar els partits del cap de setmana entre el Sant Celoni i l'Infantil A a 1:15 al migdia de diumenge.
En el pòdium d'avui divendres tenim també de protagonistes amb nosaltres a la gent del Club Esportiu Sant Celoni, els nois i noia del Benjamí B. També tenim delegat, entrenador. Què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Hola, buenas noches.
Com estem?
Bé.
Arribeu amb molt bones notícies.
Fantàstiques.
Què ha passat? Què ha passat en aquests últims temps? Què ha passat des del dia 21 de desembre del 2014?
Bueno, jo sóc el delegat, em dic Andrés Marquet, i ara en Carlos, que és el nostre entrenador, uh-huh. I a l'artífex de tot això, a ell us explicarà tot el tema.
Bueno, pues nada, es más bien porque tenemos aquí el Benjamín, que el año pasado era pre-Benjamín, y bueno, por circunstancias se ha hecho un grupito muy majo y ellos mismos están haciendo las cosas muy bien y van sumando y hasta el día de hoy que llevan, pues, no sé, muchos partidos sin perder.
37 concretamente.
És a dir, que molt dir del Barça, que porta no sé quants partits sense perdre, sense absolutament res, i és que no calia pas anar fins a Barcelona, encara que estigui aquí al costat, sinó que això ja ho tenim a Sant Celoni mateix.
I és que a més és que no és que no hagin perdut, és que ho han guanyat absolutament tot, o sigui, han guanyat tot.
És a dir, que ni tan sols empats.
Ni empats.
Han guanyat, sempre.
L'últim partit que van perdre, em sembla que va ser el 21 del 12 del 14, Carlos?
Sí.
Fantàstic. Com ho viviu, això, dins del club?
Bueno, se vive muy bien porque lo primero, lo más importante es que ellos lo que están haciendo es que se lo están pasando bien, aparte de que ganan, pero es un grupo que se lleva bien, se lleva bien. Son niños que son muy, muy, bueno, no sé cómo decirlo, que supongo que tanto en su casa como en el campo están muy bien educados y al estar tan bien conjuntados, pues se lleva muy bien. No sé cómo explicarlo para decirte que están contentos tanto ellos como nosotros, como el club, claro. Como la gente que va a verlos, que son todos los familiares, la gente que va al campo, que ellos mismos ven, que dice, hostia, este equipito pues lo hace muy bien porque parece que entre ellos són amics dentro i fora.
És l'ideal. Encara que en aquestes categories és allò de guanyar és el de menys.
El de menys, sí, clar. Sí.
Però veure que estan guanyant i que estan fent cada vegada el club una miqueta més gran, què us el significa a vosaltres, personalment, com a entrenadors?
Significa molt perquè el Sant Celoni porta pues, uns 6-7 anys i li ha costat començar, li ha costat molt. Li ha costat molt. Ara porta un par d'anyets que està fent bé les coses i hi ha més nens. Els nens ja confien més en el Sant Celoni. Aquí d'aquest poble hi ha dos clubs i el Sant Celoni, al muntar-se una miqueta més tard, als nens li costa confiar en nosaltres. I al confiar en nosaltres veiem que cada any es fan més bé les coses. I ells ho noten. Al estar bé, els nens van amb els amiguets. Els amiguets, pues jo vull amb el David, jo vull amb... I bueno, això ho porten que arriben, que són un grup d'amics.
De fet, en aquesta temporada sí que hi ha dos clubs. L'any que ve les coses canviaran perquè els dos clubs us unifiqueu en un de sol. Pel que ens veu estar comentant tots, tant l'uns com els altres, els equips continuaran tant qual estan en aquest any muntats, per exemple, a no ser que falti gent, evidentment, no? Però és un grup, el que teniu ara mateix, centrant-nos en el vostre, completament cohesionat. Com encareu el futur, el que falta de Lliga?
Bueno, el que falta de Lliga continuarem intentant que ells, sobretot, que s'ho passin bé, que disfrutin les famílies també, i intentar acabar el millor possible. A veure, la cosa està molt ben encarada, però bueno, falta encara, em sembla que són 10 partits, no, Carlos? Falten sí. 10 partits o 11 partits i continua igual fins a final de temporada.
I aquests 10 partits com els teniu ara mateix? Perquè l'immediat és derbi.
L'immediat és demà, que juguem contra el derbi del poble, vaja, contra la penya barcelonista.
Ah-ha.
Sí, sí. Nosaltres en veiem com en Simeone, partit a partit. El pròxim partit és el que compta.
Aleshores, aquest pròxim partit com l'heu preparat? D'alguna manera diferent o no?
No. Els nens ja ho saben, que ells ja estan molt motivats perquè tenen ganes de jugar, perquè juguen contra els seus amics. No és una altra cosa que juguen amb nens que coneixen, no és una altra cosa. Els partits que juguen amb el Mollet o amb el Garriga són contra nens que no coneixen. Per aquí l'única diferència és que juguen nens que van a la seva classe, que van al seu col·legi i estan motivats, tenen ganes de jugar i de jugar bé i de passar-s'ho bé i d'agradar-li als seus pares, als seus mares. Però l'única diferència que hi ha que és el derbi, perquè juguen amb nens que ells a millor l'any passat o l'altre van jugar junts, van a la mateixa classe, bueno, que són amics, que després aniran al bar, a la banqueta, a menjar patates tots junts.
Perfecte, què més volem?
Sí, sí.
Això és esportivitat per davant de tot.
Sí, això sí.
Tenim que estar imbatuts. En cas de que la cosa continuï exactament igual, què passarà?
Bueno, pues al final de temporada li tenim preparats una sorpresa, però l'any passat, que també van quedar campions, ja vam anar amb les famílies, vam sortir tot un fi de setmana, vam anar a Girona, concretament, i vam fer, bueno, un fi de setmana de germanor, vam estar tots junts, i ells ho van passar. La convivència aquesta, perquè van jugar també un partit, la convivència aquesta d'anar a un hotel, i ells se sentien una mica importants.
Professionals.
Sí, exacte, una mica així... És com el tema de la ràdio avui, no? Venen i ells es veuen una mica importants.
Són els protagonistes de la nit.
Els protagonistes, se senten protagonistes i és bàsicament el que volem també nosaltres.
I a més, se senten protagonistes i també esportistes d'elit. Si us els endueu a un hotel cap de setmana, escolta.
Sí, sí, si ho passen, vamos. I els pares també, els pares disfrutem també bastant amb aquest tema. Els pares no ho posem, només de veure'ls, se'ns cau la bava.
Dèiem que marxeu concentrats, encara que sigui de celebració,
sí.
I suposo que una de les grans celebracions és la quantitat de gols que es marquen en aquest tipus de partits. Perquè quants en podeu arribar a portar des que sou imbatuts?
Bueno, a veure, porten molts, però sí que és veritat que nosaltres l'intentem, que els partits que són una miqueta més, que es veuen, no? Que els nens ja porten 6-7, intentem que no baixin més, no? Que juguin més la pilota, que el gol no importa. que és l'equip, que la toqui a l'equip sencer, que vagi a la porteria, de la porteria a la banda. A veure, sí que hi ha molts gols, no? Perquè porten, no sé, si porten 100 ja.
Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha partits que costen més, un partit que costen menys, però sí, el més bonic no són els gols que porten, és els gols que no li fiquen.
Els que no han encaixat.
Els porters porten molts pocs gols en contra.
Molt bé.
Perquè és el que volem, que no siguis només el gol, no. Volem que primer que la porteria no encaixem i després ja arribarà el que té que arribar.
I escolta, com es fa això de dir-li a un nen que no se'n vagi a marcar gol?
Això és el que costa el futbol 7. Això és el que costa el futbol 7. Això és el que costa perquè és des de fa ja, porten 3 o 4 anys junts, des d'escoleta, que tenien 4 anyets,
4 anys, sí.
I ja estan junts, i aquí hi ha nens que porten, són 4 o 5, que porten des dels 4 anyets junts, un altre es porten dels 5, però ja lleven entre 3 o 4 anys juntets, aquests nens. I el que costa és això, que tots els nens com 8 anys, el que volen és fer gols. Tots volen ser delanters, tots volen ser Messis, i el que costa és fer el porter, que tingui molta importància en l'equip, perquè els porters, sembla que la gent digui, hòstia, juguen 6 i el porter sempre la tenen una miqueta a part, no? I aquí en l'equip intentem que el porter sigui del més important que hi hagi en l'equip. Després la defensa, que són nens que ja no pugen a marcar, ja sap el rol que tenen, que tenen que defendre i que no s'enfaden. Això és el que costa, crec jo, amb els nens de 8 anys, de saber... Tu ets defensa, tu ets mig i tu ets delanter. I que saps que el delanter té que fer gols, però el defensa té que ajudar a defendre, però el delanter també té que ajudar. I aquest equip, això sí que s'ha aconseguit. Que hi ha nens que juguen de defensa... Bueno, hi ha un nen, no sé si o dos, que porten 0 gols, però no els importa.
No els importa. Importa l'equip. És una feina, és el que et deia abans, que és una feina que és complicada de fer, i els pares també t'han d'ajudar molt. Has de tindre un bon entrenador com tenim nosaltres, sobretot crec que ell, molta culpa d'això és seva, de l'entrenador, en Carlos. Pues res, això, que estem molt contents amb l'entrenador, amb els jugadors, estem contents tots i així va endavant.
Tothom està amb una explosió d'alegria.
Sí,
anem
sí.
Sentint de tant en tant els nois i noia que tenim aquí a l'estudi amb nosaltres aquesta nit. Però la pregunta és, fa molt temps que els esteu entrenant? És a dir, l'entrenador sempre és el mateix? O aneu pujant amb ells? O com ho feu, això?
Aquesta vegada els nens porten el primer any d'escoleta tenint un entrenador i a partir d'aquí sí que ja porto ja 3 anys amb ells jo. 3 o 4,
quatre,
no?
4. 4, 4. 4, però el primer any també hi eres, eh?
Sí, ajudava. Però sí que és veritat que porten els 4 anys amb mi.
I continueu pujant amb ells?
Sí.
És a dir,
de moment el grup puja tot el grup juntet. Des de l'escoleta han pujat tots juntets.
I el proper any estaran encara dins de la mateixa categoria
Benjamí,
jugant?
Sí. A un any més, Benjamí de segon any.
De segon any, perfecte. Aleshores continuaràs amb ells.
I si em deixa el coordinador, sí.
Jo crec que dirà que sí, eh? No sé per què, però és que m'ho estic ensumant de que diré que sí. No sé per què. Serà perquè el tenim per aquí mirant-nos? I si guanyeu la Lliga?
Si guanyem la Lliga, el coordinador farà algun regal pels nens.
Una bona festa.
Una bona festa.
Sí.
I anirem una altra vegada, bueno, la sorpresa per ells.
Sí, exacte, que és el que ens estàveu comentant abans. Però si guanyeu la Lliga, no hi haurà alguna cosa diferent en quant a jugar la propera temporada? O continuareu... Com funciona?
Quan guanyen la Lliga, els nens pugen de categoria.
Sí.
La categoria de nivell. Ells seran Benjamí de segon any i si juguen a tercera, doncs jugaran a segona. I si guanyen a la segona, jugaran a primera. Van pujant la categoria. Llavors, ells, l'any que ve, si guanyen la categoria, jugaran una categoria més alta.
És a dir, que no hi haurà determinats partits que aquest any esteu fent.
Ah, exactament.
Aniran més lluny?
Més difícil. Cada vegada serà més difícil.
Més difícil, però no té per què més lluny, geogràficament parlant.
No, bueno...
Depèn on anem a jugar. Si anem a jugar a la part de Girona, doncs llavors depèn dels desplaçaments que hi hagin, depèn dels equips que tingui, doncs depèn de les categories. Com tenen més categoria, potser més lluny has d'anar. Sí.
I quin missatge els hi voldríeu deixar amb aquests nois i noia?
Bueno, que segueixin així, però que segueixin com són. Els nens que són, que es porten bé, que s'oblidin de si guanyen o perden, que vagin al camp a fer el que saben, a jugar, a passar-s'ho bé, a ser amics, bueno, com sempre, com són nens de 8 anys.
I el més important de tot, què diríeu a tots els pares, mares, que ens estan escoltant ara mateix, que formen part també del vostre club i d'una part molt important.
Molt important. Són els que ens ajuden a nosaltres, que els nens vinguin, que estiguin contents, perquè els pares influïm molt al nen, no? Si l'entrenador, si el delegat... Si... Nosaltres el que tenim és uns pares que de moment...
Ens han deixat treballar sempre.
Sempre. No han dit res, si cridem els nanos, si els renyim, si els donem un premi, no es fiquen, ells venen a veure el partit, animen, que és el que tenen que fer, animar els seus fills, i que ens surten pues, tot bé, i encara sigui que algú ha fet alguna malament, animar el nen i ja està.
I una de les coses més importants i més en aquests últims temps, pel que s'està dient a tot arreu, s'està comentant a la premsa, que una de les coses més importants a les grades és el bon comportament dels pares.
Sí, sí, sí.
Que continuïn l'exemple dels seus fills que estan al del terreny de
joc. Cada vegada va millor això dels pares, eh? No en aquest equip, en tots els equips.
En el futbol en general.
Cada vegada va millor. Cada vegada.
S'estan fent moltíssimes campanyes de conscienciació.
Sí, 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 sí.
I van bé, van bé.
Fantàstic. I a tota la gent que ara mateix ens està escoltant i que té ganes de veure un bon partit
pues
al vostre costat...
Pues que demà dissabte passin pel camp a les 9:45.
9.
9:45 i veuran un bon partit al derbi del poble, Sant Celoni contra la penya barcelonista.
Què us sembla si donem pas a tots aquests nois i noia que han vingut a visitar-nos al vostre equip? Que ens parlin, que es
Perfecte.
Presentin, que ens diguin el què.
Perquè ells, són, ells realment són els protagonistes, són ells.
Vinga, doncs som-hi. Gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Benvinguts al pòdium a tots. Va, presenteu-vos vosaltres mateixos. Aquí tenim.
Em dic Oriol, porto el número 7 i jugo la banda esquerra. I n'hi ha vegades que jugo a la banda retra.
Jo em dic Joel i jugo de defensa de central i tinc el número 4.
Hola, jo em dic Gerard, tinc el número 5 i jugo de defensa... lateral esquerra.
Hola, jo em dic Gerard Márquez, tinc 8 anys, tinc el número 10 i jugo de mig centre.
I en aquesta temporada ens han donat una grandiosa notícia, aquests nois i noia, perquè fa molt de temps que no perdeu cap ni un partit, és que ni tan sols empatar. Com es viu això?
Pues bé.
Pues un any sense perdre, però a la lliga següent van empatar una i perdre una.
Ja, però encara falten 12 partits.
Per guanyar o per perdre.
O per empatar.
Però ara mateix ho teniu tot de la vostra banda. Ho sí, teniu sí. tot a la vostra sí. mà per aconseguir...
Sí, tenim 11 punts al segon i més al Gora Baraix tenim 12.
I també, com tenim molts jugadors, i n'hi ha vegades que canviem i algú que se fa mal, canviem el Joel, el Mandret o jo, i juguem per una altra banda.
I com tenim dos porters, dos parts cada un.
Ja, sempre són porterassos, i les paren totes, sempre.
Són molt bons.
I escolta, i vosaltres en qui us fixeu, esportivament parlant, quan jugueu?
Pues
jo em fixo amb l'equip i sempre.
I jo també. Cada si ens equivoquem o si fallem alguna, dic, no passa res, no passa
pues
res.
Pues el pròxim sortirà.
I sempre a la pròxima surt.
O no.
O no.
O fallem.
I quin és el consell més bo que us ha donat el vostre míster?
Ens ha corregit i ens ha canviat perquè n'hi ha vegades que no les fem molt bones i ens canvia i estem molt cansats i sempre ens canvia.
Però tenim que jugar per divertir-nos,
ja,
no per guanyar. Si perdem no passa res.
Ens animem i continuem.
I seguim.
Molt ben fet. Què voldríeu arribar a fer?
Guanyar la lliga.
Uh-huh. I això passarà quin dia? Ho sabeu?
Almenys o menys per al maig o per allà.
Sí.
Cap al mes de maig és quan sabreu si heu guanyat
sí,
la Lliga.
Sí, sí, sí. I quan...
I si ganem la Lliga, i si guanyem la Lliga,
no contra...
anem a un hotel.
I també quan juguem contra la penya, ens farà un pica-pica.
Bueno, pues serà aquest dissabte. Juguem contra la penya i farem un pica-pica. Perquè Sansa i Penya és derbi.
És el derbi que aviat ja no ho serà, perquè ja hem sentit la notícia que sí. els dos clubs us ajunteu, així com bons germans, clar que sí.
Sí, sí.
I vosaltres aneu a veure molts partits de futbol, a part
sí,
de fer-los?
Sí, n'hi ha vegades que sí, n'hi ha vegades que no.
Ah-ha. Jo si puc,
quan podem, sí. Sí, quan podem.
Quan podem.
Molt bé. I quin ídol teniu vosaltres de futbolista?
A
Qui
mi,
us agrada?
A mi Leo Messi.
A mi Cristiano.
A mi Cristiano.
A mi Leo Messi.
És a dir, que tenim aquí dos seguidors del Barça i dos del Madrid.
Sí, sí, sí.
Tots els que estan a fora són del Barça.
Tots són del Barça?
Sí.
És a dir, que només tenim dos una miqueta així.
Sí,
sí. Bueno,
però si són del Madrid no passa res, també som amics.
També el meu ídol també és el Messi, perquè és molt bo i...
I el millor, el gran jugador de la Lliga és Messi.
O Suárez o...
Cristiano va dir una... insults
al seu equip. Diu que no té l'altura d'ell.
Perquè ell té d'animar els seus companys i també té de fer cas als companys. Perquè si ell va dir una paraulota, els companys i no... Una crítica també va dir que no està en el seu nivell.
Clar, és que s'ha de ser més amic, més company i s'ha de saber, sobretot, molt bona persona. Perquè vosaltres què feu quan jugueu al camp i algú s'equivoca?
Una cosa. Quan creieu que nosaltres sempre guanyem, anem guanyant a tots els partits, és a vegades mentida, perquè a vegades quan comencem la part... Els altres nos van guanyant a nosaltres, però nosaltres...
I quan acabem la...
Remuntem.
Quan acabem la tercera part, remuntem i no sé quan anem, 3 o 4 o 5 o...
Ja parem i toquem la pilota.
Sí, quan
juguem amb un equip que està posat baix de la taula, ja quan portem molts gols...
Tenim que tocar-la.
I sempre no marcar gols, perquè tenim de tocar amb el porter, amb el defensa, amb el mig i...
I amb les bandes, sí. I amb el delanter.
El més important és el mig i les bandes i el defensa. El més important és el defensa.
Uh-huh. Molt bé.
I el porter també.
El porter també és important.
Sí, és molt important.
Aleshores, a veure, fem una miqueta de crida també, perquè si aquest cap de setmana jugueu aquí, jugueu a casa, evidentment,
sí.
Què els diem? Perquè us vinguin a veure a animar i a veure si continua la imbatibilitat al damunt del terreny de joc. Què els dieu a la gent que us vingui a veure?
Si ens ve a veure, sempre diem el nostre salut del nostre equip. I sempre...
Si va a veure molta gent, tenim que animar l'equip a guanyar, perquè...
Sí, també quan hi ha una lliga molt difícil, juguem, toquem i sempre no tirem nada, juguem per terra, perquè si no per dalt sempre ens guanyen al cap.
Quan juguem contra el Girona anàvem guanyant 2-1 perquè ens esforcem, però a l'últim quart...
Estava
molt cansat perquè és un equip molt alt i vam perdre 7-2.
Sí, però era un partit amistós.
Uh-huh. I una cosa, i aquest any si guanyem la Lliga, potser que anirem a preferent o a primera
divisió.
Molt bé, felicitats, escolta.
Gràcies.
A veure què passa.
Una pregunta, ens faràs una pregunta del nostre crit?
Oh, i tant que sí, això és el que jo volia dir. Quin és el vostre crit?
Ho cantem?
Vinga, va, a veure, com és aquest crit?
Un, dos, tres, Sant Celoni, oé!
Molt bé, moltíssimes felicitats. Us sembla si cridem els companys?
Sí.
Així fem el crit.
Sí, vinga, sí. Va, som-hi.
¿Qué vamos a hacer?
¡Ganar!
¿Qué vamos a hacer?
¡Ganar!
¿Qué vamos a hacer?
¡Ganar, ganar y ganar!
Fantàstic, nois, quina potència de veus que teniu. Fem relleu de micròfons. Qui tenim per aquí?
Hola, em dic Àlex i tinc 9 anys. Jugo de delanter i també de banda esquerra. Soc el màxim golejador de la Lliga, porto 52 gols i per mi el meu equip és molt bo.
Hola, em dic Leo i tinc 8 anys, jugo de banda esquerra i per mi també el meu equip és molt bo.
Hola, em dic David, tinc 8 anys i jugo de banda dreta i esquerra. I per mi el meu equip és molt bo i porto a la Lliga 18 gols.
Hola, em dic Chantal, tinc 8 anys, jugo de portera i per mi el meu equip és molt important i m'ho passo molt bé.
Hola, em dic Demian, jugo de porter, tinc 8 anys i el meu equip és molt important per mi.
Perfecte.
Jo tinc que dir una cosa.
Què ens has de dir?
Pues que jo i un que es diu Leo i un altre que es diu Márquez, pues entre els tres portem 100 gols. Igual que també en Neymar, en Messi i en Suárez porten també 100 gols.
Fantàstic, moltes felicitats. Déu-n'hi-do, és complicat, no? Fer tants gols a la vostra categoria o no?
Sí, bueno, sí, però a mi, el nostre entrenador, jo i en Márquez som els que piquem les faltes i jo quasi tots els gols els marco de faltes o sempre me'n vaig al rival perquè corro més.
És a dir, que fent penals, per exemple, ets bo?
Sí, no, però aquesta lliga de moment no he picat cap perquè no ens han fet cap penalti.
Millor, això és que hi ha bon...
Bueno, no, sí, un penalti i el vaig marcar.
Caram, però és molt bo igualment que n'hi hagi pocs. Això vol dir que esteu jugant molt esportivament cadascun dels vostres partits. I escolta, tenim una noia i un noi que són els porters del vostre equip.
Sí.
Sabeu
sí.
que són importantíssims també
sí,
els porters,
oi? Són els millors porters de la lliga per mi.
Veus?
Bueno, per tots.
Vull dir una cosa de l'Àlex ficant els penals. Quan els practiquem sempre dona el fal de dalt.
És veritat. Sempre busco l'esquadra, sempre acabo donant-li el pal de l'esquadra.
En els entrenaments. En els partits, no.
Els partits sempre els marco.
Això és perquè en els entrenaments està provant coses noves.
Sí.
Noves tècniques, a veure quina li surt millor. Aleshores, dèiem, porters, en tenim dos, un noi i una noia. Com ho porteu, això de ser porters? Perquè...
Bé.
Tothom diu allò de... Són els que tenen la màxima responsabilitat de tot.
Mentira.
Sí?
Els que tenen la responsabilitat són els delanters, els mig, els bandes i els defenses. Als porters li costa molt perquè, per exemple, ja, si tiren a l'esquadra és difícil parar, però la Chantal i el Demian les paren perquè ells són molt bons.
Ah, i anava a dir que, escolta, difícil, difícil, és molt difícil, però clar, amb aquesta explicació que m'acabes de donar és perquè són molt bons, no pas perquè no sigui difícil. Aquesta responsabilitat que tenen és molt gran. Un porter que estigui en la seva xarxa per estrenar és molt important.
Per mi els porters són els que manen més.
Ah, sí? Us manen molt?
No, no molt, perquè però... jo no sóc de manar i...
No. Ja, però perquè com per veuen mi, tot el camp, pues, per
jo
mi,
crec que els dos porters nostres pues, tindrien de manar-nos, perquè com ells veuen tot el camp, ens tindrien de manar també i tindrien de cridar-nos.
I vosaltres els hi faríeu cas tots?
Sí.
Doncs,
molt.
Escolta, doncs ja ho sabeu, eh? Aprofiteu. Aprofiteu aquesta benentesa, que ho acaben de dir ara mateix a la ràdio, se n'acaba d'entrar a tothom. Els heu de manar. Els hi dieu, tu per aquí, tu per allà. I aleshores el míster així es podrà relaxar una miqueta més en els vostres partits.
Així no es deixa la veu.
Els cornets sempre ens diuen amb qui ens tenim de posar i tot.
Jo sempre els corners els pico jo i quasi sempre els busco... D'on està el porter, sempre hi ha un nen que es diu Oriol i que remata molt bé. Mm. I jo sempre busco a ell.
Molt bé. Com és això d'estar imbatuts en aquesta lliga? En aquesta lliga i també una part de l'anterior, perquè recordem des del dia 21 de desembre del 2014 que no heu perdut cap partit.
Pues per mi, aquests partits i els de la lliga... Estem sofrint perquè si perdem un partit i el segon guanya, doncs ens adelanta. I l'any passat vam sofrir amb el primer, nosaltres anàvem segons, amb el primer que es diu Mollitense i que ens costava molt i al final, a l'últim partit, que jugàvem primer contra segons, doncs vam començar i jo vaig marcar 3 i després i en Leo va marcar 2 i vam quedar 5-0.
Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do. I els altres?
Molt contents i alegres per estar sense perdre de moment.
Sí?
Però ens està costant molt per als entrenaments, estem esforçant-nos molt.
Els àrbits a vegades no ens piten coses.
Jo.
Moltes vegades.
Jo en un partit de la Liga... que vam jugar contra el Cardedeu, m'anava sol i un nen em té ràbia i em va donar, em va empujar i jo em vaig caure de boca i l'àrbitre no el va pitar i jo em vaig enfadar molt.
Igualment, sí, com sigui, a vegades els àrbitres no poden veure-ho tot, és impossible, però Imagino que ja teníeu molt, molt clar que es guanyi o es perdi l'important, el més important i més a les vostres categories.
És passar-s'ho bé.
És passar-s'ho bé i jugar.
I divertir-nos.
Clar que sí, divertir-vos i sortir al camp i estar amb els amics, amigues, amb... Només una noia en aquest equip?
Sí.
No pot ser. Què els hi feu a les noies que no vinguin més?
No sé.
No fem res.
Però jo abans jugava en un club i hi havia moltes nenes.
Mm-hmm. Però hi ha, en el nostre club, el Sant Celoni, hi ha un equip de femení, però ella ha vingut amb els nens i està bé amb els nens.
I tant que sí, a més, recordem...
I agrada molt.
Recordem que en aquestes categories els equips són mixtes, és a dir, que sense cap problema. I tu com ho vius, això de ser l'única noia?
No sé, m'ho passo bé amb els nens, sí, aprenc més i em diverteixo.
Sí, és que de fet és igual, no?
Sí.
És el de menys, això.
Lo important és passar-s'ho bé.
Sí. Divertir-se i aprendre.
I si s'ho passen bé, millor.
Oh, i tant. Sí. I sou molt amics tots?
Sí.
I us ho passeu molt bé tots?
Sí.
I continuareu guanyant tots?
Sí.
I guanyareu la Lliga també?
Sí.
Vinga, doncs, endavant. Acabem amb el crit de guerra, no?
Vale.
Vinga, va.
Un, dos, tres, Sant Celoni, oe!
Somos la leche y el colacao y con esa mezcla somos demasiado zipi, zape, todos al ataque, Mortadelo y Filemón, San Celoni campeón.
Després de visitar el camp de futbol, fem unes passes més i entrem al pavelló 11 de setembre. És hora de bàsquet, del Club Bàsquet Sant Celoni, per ser més exactes. Notícia, crònica de darrera jornada i calendari de propers partits. Tot això i més, al costat de l'Àlex Pérez, director tècnic del Club Celoni. Molt bona nit, Àlex.
Bona nit.
Què tal estàs?
Bé, una setmana més aquí preparats.
A punt per veure el sènior perquè aquesta nit juguen.
Sí, aquesta nit. Jugant jornada avançada, aviam què tal sento això de jugar un divendres.
A veure, creuem els dits i tota la nostra energia cap al pavelló. Parlant de tot, parlant d'energia, aquest cap de setmana passat, sènior masculí va guanyar el primer classificat.
Sí, no, de fet, com parlàvem la setmana passada, ja ho havíem aconseguit a casa seva i realment doncs, aquesta setmana... Jo diria que tres partits en un mateix partit, no? Una primera part molt controlada dintre de la igualtat, que ens fa arribar a un punt d'avantatge en el descans. Un tercer quart claríssimament dominat per nosaltres, on semblava que aquesta igualtat es trencava i que el partit podia ser més o menys plàcid, però lluny d'això, a l'inici del quart període, simplement en tres minuts, l'equip contrari doncs, va... fer una sortida per retallar la diferència i, com et dic, en 3 minuts doncs, va retallar tota la diferència que portàvem. I tot allò que ens pensàvem que seria doncs, no va ser. Per tant, doncs, partit igualat els últims 5 minuts, que tot i així doncs, vam tornar-li a donar la volta i ens vam portar aquesta victòria. Per això et dic que 3 partits amb un mateix partit, vistós, realment la gent que va venir al pavelló, que va ser força, doncs, ho va passar bé. I com molt bé has dit tu, doncs, bueno, una victòria més contra el líder, seguim amb aquesta dinàmica i que cada cop doncs, ens fa més estar més en una classificació.
El que passa que jo crec que més que una victòria més, té l'afegitó, primer que s'ha guanyat el primer, que ja és, que Déu-n'hi-do, i segon perquè esteu molt ben posicionats, a veure si al final pujareu, t'imagines?
Bueno, sí. Estem ben posicionats, realment doncs, sí que és veritat que es porten moltes jornades amb bons resultats. Quan parlem del món de l'esport sempre parlem del factor anímic, factor mental i de les dinàmiques. Realment aquest equip doncs, és capaç de, ara mateix de solventar qualsevol dificultat que li posi al contrari o que ell mateix al llarg del partit es pugui crear. I sí, ens fa estar en molt bona posició. I bueno, i això és sempre ho hem dit, mirar de competir, mirar d'estar el més a dalt que puguem estar i si això, com tu dius, doncs, si això ens ha de portar a pujar, doncs pujarem. Però també tinc molt clar que aquesta lliga està molt igualada i que l'objectiu o la il·lusió més que l'objectiu pot ser lluitar fins al final per veure si es pot pujar, però que si pensem en el final oblidant el dia a dia, no s'aconseguirà. Per tant, si realment al final hem de ser un dels equips que pugi, que ho sigui, però que ho sigui amb el treball diari i amb el respecte al rival i amb la preparació dels partits setmana darrere setmana.
S'ha d'anar partit a partit, s'ha de veure què és el que passa. Aquesta nit teniu un altre repte important, encara que sigui l'últim classificat, perquè jugueu contra l'últim, veritat?
Sí, jo crec que el partit difícil. No t'ho deia mig en broma, però una cosa és jugar divendres, que no tens ni el cos ni la ment preparat a jugar-lo. L'altre sobre d'aquest factor s'afegeix al factor de que acabes de jugar, com estàvem parlant fins ara, amb el líder i que el guanyes, i pots inconscientment pensar que és l'últim classificat i que et serà fàcil. I jo crec que és un dels partits que has d'anar amb molta cura, amb molta atenció, perquè són aquells partits que si vas en condicions l'has de treure, però que si falla alguna cosa pots endur-te un ensurt.
De fet, és el que els hi va passar precisament en aquest equip que es va enfrontar el cap de setmana passat contra els que anaven segons o tercers i els van guanyar.
Sí. A més, aquesta competició, com t'he dit diverses vegades, és molt igualada.
Uh-huh.
I cada cop, contra més a prop s'arriba al final, hi ha equips que lluiten per evitar el descens, hi ha equips que lluiten per evitar les fases de descens, hi ha equips que lluiten per intentar fins a l'últim moment a veure si es poden colar a la fase de descens. O sigui, tothom, més o menys, té un objectiu o un altre.
Uh-huh.
I, bueno, si no vas amb el teu objectiu clar, doncs pot passar això, pot passar que tinguis un accident i que teòricament facis un mal resultat davant d'un equip que teòricament és assequible. Però bueno, esperem que els jugadors ho tinguin clar i que això ho tinguin molt present.
Seguríssim. Tenim més coses encara, que hem de fer una miqueta de crònica del cap de setmana passat. Sènior femení, què va passar?
Bueno, partit molt igualat, partit que una miqueta doncs veníem amb els precedents de la primera volta, un equip que durant 40 minuts es planta molt bé darrere, molt bé a la seva manera, no? Però molt bé, amb una zona molt, molt tancada, molt consistent, un partit a principi amb un baix ritme, que això tampoc no és el que més ens beneficia a nosaltres, i per tant doncs, el que millor s'havia de fer era portar-lo al més a prop possible del que ens sentim còmodes, mirar de córrer els màxims contraatacs possibles, tot i que era difícil amb aquest plantejament, i com et dic, doncs, veníem amb aquesta idea de partit d'anada que ja a més doncs vam perdre. Finalment, aquí no va ser un partit vistós, un partit de molt baixa anotació, amb moments d'un bàsquet molt, molt espès, però bueno, aconseguint la victòria, aconseguint l'average, amb un equip que anava molt igual que nosaltres i que ens fa, sobretot aquesta alçada, ja dic que ens allunya molt de la zona baixa i ens situa a la zona mitja alta, amb la qual ens dona aquesta tranquil·litat i aquesta ambició de mirar de cara al més a dalt possible, ara que podem tenir ja aquest marge i aquestes jornades per davant.
Mm-hmm. I què faran aquest cap de setmana les noies? Marxen fora, tenen partit a fora de casa.
Sí, aquesta setmana, bueno, aquesta setmana a priori és un partit difícil, tot i que fa 3 setmanes que hem jugat contra aquest rival.
Granollers,
són,
recordem.
Són, sí, primeres classificades, Granollers. Aquí a casa ja vam explicar-ho, les vam guanyar, un partit que vam estar des del principi fins al final dominant-lo, molt, amb molta confiança, portant el partit al nostre terreny, corrent forces contraatacs després de bones defenses, fent que l'altre equip no se'n discòmode, però jo crec que tot aquest escenari canviarà. Evidentment, elles es juguen ara mateix poder pujar a categoria, tindran molt present i molt a prop la sensació del que va passar al partit d'aquí a casa i que, per tant, doncs, jo penso que serà un partit que a priori serà difícil, tot i que penso que, bueno, que nosaltres, igual que li vam saber jugar fa 3 setmanes, si tenim les idees clares, doncs tot i la dificultat que ens plantejaran, hauríem de posar aquestes dificultats, no? Per tant, partit a priori difícil, però bueno, amb la idea i la confiança de que ja ho hem fet una vegada i que per què no poder-ho tornar a aconseguir, no?
Sempre aconsegueu coses, sempre us plantegeu reptes i una de les millors coses, com ja començàvem a apuntar divendres passat, són aquestes jornades de cohesió que feu entre equips, entre entrenadors, entre... Munteu sempre diferents coses per fer que tot el grup sigui un, sigui una pinya i treballi junt.
Bueno, s'intenta, sí, t'ho vaig dir la setmana passada, s'intenta. És una frase... És reiterativa, les setmanes passen molt ràpid, el dia a dia se'ns menja, no només els del bàsquet, sinó a la societat, i a vegades no ens donem compte de que la feina que fem té el seu valor i l'hem de valorar nosaltres perquè ens la valorin, i a més doncs, no sempre hem de valorar que fem una feina amb l'angoixa que puguis passar els nerviosismes a l'hora de portar els partits o la pressió a l'hora de muntar els entrenaments i l'evolució de l'equip, sinó que dintre d'aquest ambient doncs, hem d'estar a gust i bueno, aquestes coses que podem fer, sigui alguna xerrada, sigui alguna formació, o sigui trobar-nos a fora del que és el context del bàsquet, de les pistes, de les pilotes de bàsquet i poder conviure a nivell humà i a nivell personal, doncs creiem que això, ja que tenim pocs moments on poder-ho fer al llarg de la temporada, que els pocs que tinguem doncs, ho puguem fer i puguem una miqueta anar tenint aquesta font d'oxigen i de força per seguir estant units, que evidentment, doncs, com moltes vegades es diu, la unió fa la força i amb un club com el nostre o estem units o la cosa costa, ja que puguem ser pocs per portar tota la feina, doncs aquests pocs que puguem ser que estiguem molt cohesionats, molt units i que estem tots identificats amb la feina que fem, no?
En aquest sentit, la primera cosa que tenim és aquest diumenge, una jornada del club, però n'hi ha d'altres. Hi ha jornades de tecnificació, Què tenim ara mateix al calendari?
Bueno, ara mateix al calendari tenim la jornada aquesta que vam parlar la setmana passada i que, com bé dius, fas aquesta referència. Tenim un torneig el dimecres i dijous 23 i 24 de categoria infantil, i ara mateix poca cosa més perquè tenim lo de la Setmana Santa, que hem cregut sempre, ja d'altres anys hem cregut que són les vacances que hem de donar una miqueta de peron. És aquest, a més aquest any el tercer trimestre és dels llargs, per tant hem de tenir la gent que estigui recuperada i que estigui amb aquella flama i aquella il·lusió fins al final, perquè sabem que encara que fem les coses amb ganes, doncs la temporada i el curs es va fer llarg i per tant tenint un tercer trimestre llarg, fem aquest peron. Per tant, doncs això, dic que ara entrenarem fins a mitjans de la setmana vinent, farem el torneig de categoria infantil, que a més aquest any doncs, venen forces equips, i sí que el tercer trimestre tenim molta feina per davant. Tenim jornades de tecnificació, tenim xerrades tècniques per entrenadors, comencen totes les jornades de valors a les escoles, tenim un tercer trimestre ja mogut i ple d'activitats.
Que comença la caloreta i això s'ha de fer notar. Ens hem de moure encara molt més, no?
Sí, sí, sí. Ja, si no ens movem prou, ja fem nosaltres per moure'ns.
I tant. Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies. Divendres que ve parlem d'aquest torneig, que és la cosa més immediata que tenim. Parlarem també del canvi de lloc d'ubicació dels partits del cap de setmana del 20, que se'n van cap al Sot de les Granotes. Bé, parlarem de mil i una coses que sempre esteu fent.
Bueno, sí, vosaltres pregunteu, proposeu i mirarem de donar-vos resposta i comentari a tot allò que creieu oportú que us expliquem.
I tant, sempre ho feu, sempre ens doneu resposta. Mil gràcies per tot, sempre, i fins divendres
gràcies
que ve.
A vosaltres. Molt bé.
Bona nit.
Bona nit.
Per tancar aquesta secció, repassem partits d'aquest cap de setmana, començant, com sempre, pels que podem anar a veure al pavelló de Sant Celoni. Partits com a locals. Per demà dissabte, dia 12, a les 9 del matí, tenim dos partits. Les franqueses, infantil femení nivell B2 i Mataró B, premini masculí nivell C2. A 11:15, dos partits més. Llinars, premini femení B i Recanvis Gaudí Mollet C, mini masculí B. A les 12 del migdia, un únic partit, BIM, Bàsquet Institució Montserrat, júnior masculí nivell C. A 6:15 de la tarda, Joventut de Badalona 1, cadet masculí A. I a 7:15 del vespre, tancant jornada pel que fa als partits com a locals, Unió Bàsquet Osona Sud, júnior femení nivell B. Repàs ara els diferents partits que el Club Bàsquet Sant Celoni disputarà com a visitant fora de casa, Comencem per l'excepció, i és que, tal com dèiem fa només un momentet a la crònica, el primer partit del qual us hem de parlar és el que avui mateix disputa el sènior masculí a la Garriga. A 2:15 de la nit, la Garriga, sènior masculí. Per demà dissabte comencem a les 9 del matí, Escola Pia Granollers Lila, mini masculí A. A 2:15 del matí, dos partits, Martorell B, infantil masculí B i Badrona Gràcia, premini femení nivell C1. A les 12 del migdia, Escolapis de Sarrià, sots 21 masculí. A les 4 de la tarda, dos partits, Granollers B, sènior femení i Lliçà d'Amunt 1, mini femení nivell A2. Per diumenge, un únic partit. A 3:15 del matí, Sant Andreu Natzaret Blanc, cadet masculí B.
Saltem ara cap al Club Vòlei Sant Celoni. Les noies de l'Alaví Vermell van guanyar a l'Escola Pia de Granollers. Les infantils també es van imposar davant el Cardedeu Blanc i les sèniors van aconseguir la victòria davant el Vilafranca B. Les juvenils també van sumar punts davant l'Ametlla del Vallès. L'altra cara de la moneda la van posar a les alevins negres, que no van poder superar el Barça, ni les cadets a l'Ametlla. Per aquest cap de setmana, demà jugaran les alevins negres a Mataró a la 1. A les 4 serà l'hora de les alevins vermelles a Sabadell i finalment jugaran també demà les sèniors a la pista del Roquetes, a 5:45 de la tarda. Diumenge tindrem 3 partits més del vòlei. A les 10, les cadets visitaran el Vall d'Hebron Blanc, mentre que a les 11, les infantils rebran el sot de les granotes, les de l'Edu Vòlei. Tancarà els partits de diumenge les juvenils a 12:15 del migdia amb el Vall d'Hebron Blanc.
Molt bona nit. Parlem ara de futbol sala i del futbol sala Baix Montseny, el sènior, que va empatar 2-2 ni més ni menys que contra el líder de la classificació, la Unió Llagostense. L'equip està demostrant que amb treball i esforç es van sumant els punts i amb aquest punt s'acosten un punt més a la salvació, que actualment la tenen a 9 punts. Pel que fa als altres resultats, el juvenil va perdre per 2-4 contra l'Atlètic Premià en un partit on van passar moltes coses. L'equip arribava per jugar amb 5 jugadors justos i amb el porter sancionat. Per tant, els jugadors van haver de tornar-se a la posició de porter durant tot el partit. La cosa va començar bé després de que el juvenil s'avancés 2-0 al marcador, però tot es va torçar amb l'expulsió d'un dels jugadors que feia de porter, després de parar la pilota amb les mans fora de l'àrea per tal d'evitar un gol. Quedaven més de 25 minuts pel final i l'equip es trobava en inferioritat numèrica. Eren 5 contra 4. Finalment, malgrat l'esforç, els nois van perdre 2-4 i, a més, amb una polèmica actuació arbitral. Un partit que, malgrat la derrota, s'ha d'aplaudir ben fort l'esforç de tot l'equip juvenil. En quant a altres resultats, el cadet va guanyar per 3-2 al Tordera Park i l'infantil, el Benjamí i l'Alaví van perdre els seus respectius partits. Aquesta setmana és jornada de descans i només jugarà el sènior i ho farà el diumenge 13 de març a 12:15 del matí contra el Carmona e Hijos Lloret a Lloret. Molt bona nit i fins la setmana que ve.
El CESC, el Centre Excursionista Sant Celoni, avui a 10:15 del vespre continua amb les seves projeccions d'audiovisuals. En aquest cas és amb Paddling to Alaska. En Carles Montoriol ens explica què s'hi tracta.
Rai Puig és un aventurer, és un especialista, és professor de caiac i va fer una aventura d'aquelles que per jugar-se una mica la vida, no? Que va agafar el caiac, se'n va anar doncs, de Vancouver, doncs fins a Alaska, pel corredor que hi ha d'uns canals i entre illes, i va tocar glaç, va passar a zones doncs, de gelades fins que no es va poder més, perquè hi havia glaç i ja no podia anar més amb el caiac, no?
Diumenge el Cesc anirà a Gallecs i als Aiguamolls de Can Salvi. De cara al diumenge, però el dia 20, faran una sortida de muntanya a la Bassegoda. Si voleu apuntar-vos-hi o més informació, podeu anar al local del Cesc els dimarts i els dijous a partir de les 7 de la tarda. A més, ja podeu consultar les bases per participar al 21è concurs Sant Jordi de Fotografia del CESC. Tothom que vulgui, sigui o no membre del centre, pot participar-hi gratuïtament. Això sí, el tema ha d'estar relacionat amb una de les dues categories. Enguany s'hi pot entregar imatges de muntanya i natura, on s'inclouen paisatges naturals, activitats excursionistes o pràctica esportiva. Per altra banda, també hi ha l'apartat de macrofotografia, amb fauna, flora i geologia. Cada persona podrà presentar un màxim de 5 fotografies per categoria. Serà acceptat qualsevol format, en color o en blanc i negre, sobre paper fotogràfic, vertical o horitzontal, comprès entre el 18x18 i el 36x36. En Carles Montoriol, president del CESC, ens en parla.
I pot presentar fotos qualsevol persona? Les fotos es poden presentar tant al Centre Excursionista com al Esport 117, a Fotoprix mateix, i aleshores hi ha una sèrie de premis, hi ha uns primers premis, que aquest any, en comptes de trofeig, donarem uns llibres. Els premis en concret són el primer premi de 150 euros, més el llibre en aquest cas, el segon premi són 100 euros, medalla llibre, i el tercer premi són revelats gratuïts, cedits per Fotoprix de Sant Celoni. La participació és gratuïta, les fotos normalment s'intenten publicar totes, rebem al voltant d'unes 200 fotos.
El termini per lliurar les vostres obres per participar a aquest 21è concurs Sant Jordi de Fotografia del CESC s'acabarà el 5 d'abril. El veredicte es donarà a conèixer ja el divendres 22 d'abril a l'acte d'inauguració de l'exposició a Can Ramis. Si voleu consultar les bases senceres d'aquest concurs, només cal que accediu al web alcesc.org.
I en el pòdium arriba el moment, una vegada més, de tornar a canviar d'esport. És moment de córrer, d'anar cap a muntanya, d'anar cap a ultres i, a més, de fer-ho amb un gran protagonista. Tenim avui aquí amb nosaltres en Marçal. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Estàs de plena enhorabona. Fa un no res que has aterrat de Gran Canària. Ens expliques?
Bé,
què hi has
doncs...
anat a fer? A veure.
Vaig anar a fer una cursa que es diu Transgran Canària, que és una cursa que se'n diu ultra, de 125 quilòmetres i 8.000 metres de desnivell positiu, que transcorre del nord de la illa fins al sud, de nivell de mar fins a nivell de mar.
Déu-n'hi-do. Una de les coses que suposo que van una miqueta més en contra vostra, a part del desnivell que ja és important, és la meteorologia. A les Canàries és molt canviant. T'hi vas trobar?
Sí, de fet, la part nord de l'illa és molt més freda que la sud. Teníem una casa llogada a la part nord i, de fet, no vam veure el sol fins al segon dia i a partir d'allà, cap altre dia, va sortir el sol. Vull dir que estava a fer com una boira i uns núvols que tapaven tots els dies i no vam veure el sol, no? És com jo anava amb banyador a la motxilla pensant que faria tanta calor que només em faria falta el banyador i ben tapats, quasi no tant com aquí, però molt de fred. I sí que és veritat que més a la part sud és més probable que faci bon temps i, òbviament, a partir d'uns 800, 1.000 i pico metres, doncs allà és molt... almenys aquests dies ens ha fet molt de núvol, molt tapat, inclús ja una mica més amunt hi ha molt d'humitat, moltíssima humitat, que ja feia... ja plovia pel simple fet d'anar corrent per allà, no? Mm. I bé, el graciós és que fins a la una del migdia doncs no vam veure el sol, no? No va sortir... a l'apreciat sol i va escalfar una mica.
Aquesta cursa, de quina hora fins a quina hora va anar?
Comença un divendres a les 11 de la nit, hora de Canàries, i tens 30 hores per acabar-la. O sigui, seria el diumenge a les 5 de la matinada. Aleshores tens... clar, són 3 maratons, ja contem com, per diguéssim, mentalment separar la cursa, no? I són molt, molt diferents perquè al principi, les dues primeres maratons és on hi ha el màxim desnivell acumulat, positiu, i l'última és pràcticament tot negatiu. Això fa que tant la primera com la segona marató pues, siguin molt més dures del, diguéssim, que la tercera. Però per altra banda, també la tercera és molt dura perquè la majoria és tot baixada, no? Hi ha un parell de baixades interminables que o tens bé les cames o passes molt malament fins que no acabes, no?
Ha de ser complicat, sobretot pel fet de que són moltíssimes hores, són molts quilòmetres, us trobeu una miqueta de tot, però tu com la vas viure, personalment, a banda del que veies allà?
Doncs...
T'esperaves ja que fos tan exigent?
Per una banda, tenia la sensació de que no seria tan dura, perquè, tot i que són molts quilòmetres i molt desnivell, havia fet coses més dures, i més o menys mentalment anava molt, molt preparat en el sentit de distància, del que em podia trobar, el desnivell... I crec que vaig pecar una mica de infravalorar aquest desnivell, no? Aquestes primeres dues maratons que estan... Hi ha aquest desnivell tan fort. I clar, això, vulguis o no, passa factura, no? De trobar-te... d'apretar on potser no has d'apretar... de gestionar la cursa, no? En aquest sentit. I per altra banda, doncs clar, anava amb un grup de tres amics i ens també ens anàvem intentant a junts, no? Tot el recorregut.
Anàveu esperant-vos l'un a l'altre o us anàveu picant? Com anava això? Perquè ja se sap, a vegades amb els amics es fan coses d'aquestes. Vinga, va, a veure qui pot més de nosaltres. O era allò de... No ens marquem una fita i anem a passar-nos-ho bé els tres.
Bé, de fet, érem quatre amics que un precisament ja vam dir de... Ui, aquest ja no l'esperem perquè no podem seguir-lo, no? Ja estava clar que ell anava un punt molt més per sobre que nosaltres i ja va fer la seva cursa. I el grup de tres que anaven, doncs, bueno, vam intentar anar junts, no? Fins que per una cosa o altra, doncs un o altre ens fem mal, anem més endarrerits i tenim fem una gestió diferent de la cursa i doncs en un punt ens vam separar d'un dels nois que va tirar i al final ens vam quedar un company i jo que vam arribar fins a 19 quilòmetres de la meta i doncs un company va tenir que... Bueno, al final va abandonar per uns problemes físics i jo vaig acabar sol, no? Vull dir que tot el que planteges en una cursa tan llarga, tot el que planteges és pràcticament impossible que es compleixi, no? A no ser que s'alinin tots els astres i aquestes coses, però és molt, molt difícil.
El que sí que es pot preveure, evidentment, és la preparació. Com te la vas preparar, aquesta cursa?
Bueno, ja parteix d'una base de que ja porto molts anys, no?, fent aquestes distàncies i ja... I és una preparació molt constant, no?, durant tot l'any, que pràcticament no paro, potser un parell de setmanes... com a molt, allò fent molt baix entrenament, no? Aquesta constància és el que fa que més o menys puguis estar més o menys sempre preparat, no? Però aquest any, diguéssim, des de fa mig any estic amb un entrenador, que és un noi que viu aquí a Sant Celoni, el Xavi Manso, i em porta tota la preparació física i, bueno, doncs, bàsicament a partir de novembre, després de la Marató del Montseny, és quan ens vam centrar en aquest objectiu. I el meu entrenament són de 4 dies setmanals de córrer, 3 entre setmana i una tirada llarga al cap de setmana, el menys dissabte, i un o dos dies de treball de força, que faig a casa amb el, diguéssim, com si fos gimnàs, no?
Sí.
I, bueno, tant és canvis de ritme com fàrlecs, sèries entre setmana, i cap de setmana sí que és tirada llarga, normalment amb molt desnivell, per aquí al Montseny, no? Doncs que tenim la privilegi de poder fer...
S'ha d'aprofitar això, tenir una muntanya tan maca com aquesta,
sí.
S'ha d'aprofitar.
I que podem fer, bueno, d'una tirada, no, els tres cims de cop i fer desnivell, que és el que ens trobarem també en competicions que requereixen aquesta preparació, no?, tan específica.
Clar, jo suposo que és per això, entre molts d'altres motius, que tenim a Massais, aquí a Sant Celoni, aprofitant que hi ha la muntanya del Montseny. Massai també, en Xavi Manso, doncs, el teu entrenador.
Sí, tant i tant, sí.
Sempre us marqueu reptes tan forts, els Massais?
Bueno, jo puc parlar per mi, no?, però sí que és veritat que arriba un punt on tu vols sentir-te viu, no?, i aquest és un... L'esport és un dels factors o d'una via, no?, per poder sentir-te... que sents la vida al màxim, no? De poder ficar el teu cos i la teva ment a límits que tu no creies que no era possible i això et dona una fortalesa mental indescriptible, no? De dir, jo he fet això, no? I ho fas per tu mateix, no? No per sortir a la ràdio, ni per sortir al diari, ni per... Perquè això, òbviament, és molt difícil, no? Tot i que hi ha massages, no? Com el Dani Aguirre, que és un altre planeta, no?
Diguem que aquest és un altre dels factors, igual que la climatologia, que no podeu controlar vosaltres.
Exacte, perquè allà la cursa vam començar amb molt bona temperatura a nivell de mar i recordo que cap a les 4-5 de la matinada estàvem a uns 1000 i pico metres, tampoc molt, molt d'alçada, i feia tanta humitat i tant de vent fred que vam arribar amb un avituallament tiritant de fred, però una cosa... Molt, 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 molt forta, que no, que dius, hosti, no em podia imaginar que aquí a les Canàries pogués estar amb tant de fred, no?
I aleshores què preneu als avituallaments?
Doncs precisament en aquesta cursa tinc moltes queixes en aquesta part, no? Perquè sí que és veritat que et donen lo bàsic, però clar, has de pensar que estem... Si et donen 30 hores, pots estar 30 hores caminant corrent, no? I, clar, tenim unes necessitats d'hidrats, de proteïna, no?, de sucres, etc, que s'han de complir, més o menys, no?
Sí.
tu pagues una inscripció, que és, en aquest cas és, no és barata, diguéssim, que si no recordo malament són uns 150 euros, més el viatge, estança, etc. Bàsicament els habituaments eren fruita, fruits secs, en aquest cas aquells fregits salats, que a mi pràcticament no...
Salat?
Sí, que no m'agraden gens i em senten fatal. I, bueno, gominoles i coses així, sucres d'aquests, de xutxes, diguéssim. I a vegades hi havia embotit, una mica de pa, però molt, molt insuficient, no? Per exemple, recordo que al quilòmetre 40, en el meu cas, jo vaig tenir problemes de menjar, no? Que fins al 42, que fins a acabar la primera marató, no vaig poder ingerir res sòlid. I clar, en el punt que dic, hosti, ara puc menjar, no? Em trobo el quilòmetre 42, després d'una primera marató, no? Que no hi havia res d'hidrat, no? Ni una mica de pa, no? Allò que dius, hosti, necessito alguna mica de cereal perquè em doni d'absorció lenta, que em pugui donar energia, no? A part del sucre, de la fruita, que és més instantani, o de gels, històries que jo particularment no puc prendre. Doncs vas trobar una mancança brutal, no? Que t'obliga a portar moltes coses personals a tu, no? A sobre. Que dic, no costaré fer un quilo d'arròs, no? Un quilo de pasta per, siguéssim, en un punt clau, no? Sí que en el segon punt... Bueno, perdó, en l'únic punt de vida que és on tu pots deixar una motxilla per canviar-te les bambes, la roba, o secar-te amb una tovallola que vulguis, etc. En el llarg quilòmetre 80 sí que tenies un plat de pasta amb papes arrugades que fan allà típiques. Clar, tens els primers 80 quilòmetres que no, pràcticament no tens hidrat, no? Que no tens ni una mica de pa, no? Clar, sí que tens embotit, tens fruita, aquests fruits secs...
Clar, però coses que són una miqueta més necessàries per poder aguantar bé...
Exacte.
No
arriba un punt que necessites menjar de veritat, no? Fer una mica de... d'això, no? Ni que sigui de cereal per poder-te sentir una mica amb força, no? I jo, bàsicament, com que no prenc res que sigui un menjar normal, no? Ni gels, ni xutes d'aquests que la gent pren, doncs clar, per mi és bàsic, no? M'obliga a portar molta cosa a sobre i és una llàstima, no? Perquè cada cop més trobem en competicions més, bueno, d'un caire més internacional o més famoses, doncs no estan a l'alçada, no? Aquest punt que és clau i bàsic, doncs no es respecta, no es cuida tampoc.
Perquè com és la teva alimentació abans d'anar a una cursa d'aquest tipus? Bé, molt basada en hidrats o com ho feu?
Clar, això depèn molt de la persona. I normalment, clar, jo personalment ho porto amb una nutricionista, la Laia Cuevas, que està especialitzada en el món de l'esport. I bé, jo faig una alimentació bàsicament basada en cereals. Molta verdura, molta fruita, molts cereals, moltes fruits secs, algues, llavors, poca carn, poc peix, o sigui, molt poca proteïna, però sí que menjo molta proteïna vegetal. I bàsicament no és que sigui especialitzada en l'esport, sinó bàsicament és per com jo em sento millor, no? I al sentir-me jo millor, doncs també em dono un millor rendiment amb l'esport que faig, no? I en aquest cas, com que jo tinc molts problemes amb sucres, amb farines refinades, amb làctics, amb el gluten, etc., doncs clar, a mi em limita molt, no?, també el que puc menjar, no? Però clar, és el que dic, un quilo d'arròs no és cap problema i senta bé tothom, no?
I tant que sí. A més, que també pot ser referent per a tots aquells nois, noies, que diguin, no, és que clar, és que normalment els esportistes prenen determinades coses. A mi no se'm posen bé a l'estómac, per tant, ets un clar referent en quant a que tot pot arribar a ser bo, cada persona ha d'acabar triant el que li va més bé pel seu cos, i això no vol dir que no puguis fer, doncs, això, una ultra de 125 quilòmetres.
I tant, no. Això no és cap excusa, és un hàndicap, però li treus la sortida sempre com sigui, no? Hi ha moltes ajudes en aquest sentit, hi ha coses que pots fer tu a casa, barretes energètiques te les fas tu a casa, o et fas sushi amb el que tu et senta bé, això no és cap problema, i clar, inclús amb batuts, pots fer-te isotònics casolans, pots fer-te tot el que puguis comprar, pots fer tu a casa amb els ingredients que saps que tu et senten bé, inclús, pues, clar, ho proves abans entrenant, etc. No?
I tant.
El problema és això, no?, que moltes vegades et posen menjars, no?, que tu no saps tampoc si això et pot sentar bé, no?, amb una cursa. Llavors, tu abans de menjar-ho, doncs ja saps si ho pots menjar o no, no? Perquè ja ho has intentat provar abans. Clar, aleshores, si tu trobes, depèn de quins aliments, per molt que diguin, no, és que hi ha de tot, però clar, és que potser això en cursa, jo, a mi no em senta bé. I a vegades ja per no provar-ho i que et senti malament, perquè és molt típic, no?, trobar gent parlant malament, no?, que té unes diarrees brutals per haver menjat no sé què, que en tal punt li senten malament, no? I clar, això tampoc no va bé, no? Si no vas ben preparat en aquest amb l'alimentació, doncs clar, és un handicap molt gran.
Clar, diguéssim que això pot arribar a provocar l'abandó i no és el cas, no hauria de ser mai el cas. Parlant de tot, en aquesta ultra, quanta gent hi havia apuntada i com vas quedar? Encara no ho hem dit.
El número de corredors total no el vam mirar perquè sempre estàvem al dubte si érem 1.000 i pico, 1.500 o així. No crec que arribéssim més de 1.500 a la sortida. De fet, no recordo que vaig quedar. Però el que sí que recordo, perquè va fer una marca estratosfèrica, és en Jordi Cervera, un altre massai, que és el noi que he comentat que ja va tirar per ell sol, no?, que ja no l'atrapàvem, que va fer el número 33 amb 17 hores, que va sortir una cursa espectacular. Va fer una... De fet, entrenàvem junts, no?, els caps de setmana i ara penso si es deuria avorrir amb mi, no?, perquè va fer una marca molt, molt ràpida, molt. Li va sortir una cursa molt, molt bona i bueno, ja portem una setmana felicitant-lo perquè això no s'aconsegueix cada dia.
Doncs felicitem-lo també nosaltres des d'aquí.
En el meu cas, sé que bueno, vaig tardar 25 hores.
Te'n van sobrar 5, per tant anava
sobrat. Me'n van sobrar 5, que ja era un descans, no?, perquè no vas pendent del rellotge. I particularment, doncs clar, en el meu cas, com que vaig tenir aquest problema de no poder ingerir aquesta primera marató, ja venia una mica sobrecarregat d'entrenos per aquí al Montseny, també va passar factura un genoll, una inserció del genoll, i vaig estar a partir dels 50, de quilòmetre 50 amb dolors de genoll de baixada, una sobrecàrrega, que és on em vaig juntar amb l'altre noi que també tenia dolors i ja vam dir, bueno, intentem arribar al punt de vida, que hi ha la bossa amb bambes i roba de recanvi, i un cop allà, que és tot baixada, no?, doncs mirem com està el genoll, com estan les forces i veiem si ho veiem clar continuar o si no abandonem i no passa res, no? Perquè hem vingut anem allà a disfrutar, no ens hi guanyem les garrofes i l'endemà volem caminar, no? Sí. No estar en una camilla. I, bueno, de fet, a partir del 80 i pico, que és ja quan comença la baixada forta, segons les forces o el condicionament físic que tens en aquell moment, doncs em va fer de que podia trotar una mica, a la que em carregava, doncs, bueno, caminava, i així anar fent, no? I ens passaven els quilòmetres, òbviament, comptava fer unes 20-22 hores. Clar, aquestes hores extra, doncs clar, estàs allà encara batallant, no? El teu cap, doncs, ja vol acabar, se't fica nerviós, però bueno, això és un treball mental que en l'ultra és, per mi, el principal, no és físic, és mental, no? La fortalesa aquesta que has de tenir per seguir endavant, no? Perquè clar, imagina't sortir un divendres a les 11 de la nit i dius, si em queden 125 quilòmetres, no? Com ho gestiones, no? Sí. Clar, això és una part de... Bueno, d'experiència i també de treball mental, no? De viure el moment, no? Fer una passa, després una altra, ara ve una muntanyeta, ara estic a dalt, ara baixo i no et pots capficar, no? Has d'estar molt vivint el moment, no? De dir, ara estic aquí, estic bé, vinc endavant i vas gestionant, no? Perquè si no se't fa una muntanya, mai millor dit, i no ho pots aconseguir, no?
I el fet de no dormir, com es porta?
Bé, això és molt personal. Conec gent que sabia de prendre gels amb cafeïna que l'ajudaven a no dormir-se. Clar, si no estàs acostumat, doncs clar, és un factor important, no? En el meu cas particular ja n'havia fet curses de dos nits inclús sense dormir i això és bàsicament s'entrena, no? És fer-ho un parell o tres de cops, el cos s'habitua, entre cometes, no?, a poder estar despert, no? I també és un tema de que tu ja saps, no?, que encara que sigui de nit i es faci de dia i passi aquest dia, doncs tu encara no has arribat, no?, al punt a l'arribada. I llavors, vulguis o no, doncs el teu cos està actiu i vol seguir i tu li dones la força per seguir, no? En el meu cas, jo no tinc cap mena de problema amb la son.
I com aneu equipats? Perquè, clar, no és el mateix caminar de dia que de nit.
Bé, de fet, Va en funció amb la meteorologia, bàsicament. Mm. Llavors, jo sempre vaig amb pantaló curt, inclús al Pirineu nevat, vull dir que no, ja les cames ja d'estar sempre fora doncs ja s'habituen, i a més estar en constant moviment doncs no refreden tant. La part superior per una màniga curta, i sí que puntualment ja tenia la motxilla una tèrmica de màniga llarga i un paravent impermeable, que en aquest cas era obligatori per l'organització.
Sí, la humitat que hi havia.
I guants. En aquest cas, jo tinc molts problemes a les mans. El primer que se'm congela són les mans i puc estar en màniga curta, i els porto sempre a sobre, vull dir que no, ja és un tema ja personal, que no era requisit per sortir, no?, com a material obligatori, perquè en aquestes curses tenim un material obligatori que tothom ha de portar a sobre, no? Que en alguns casos et sobra i en alguns casos has d'afegir perquè la meteorologia en aquell dia pues, està complicada, no? I a part d'això, clar, la motxilla, doncs, el frontal amb piles de recanvi, menjar extra per si necessites en algun punt, o per seguretat, simplement si et fas mal i t'has de quedar 2 hores quiet, doncs que puguis tranquil·lament menjar el que tinguis sobre. Una manta tèrmica, que ja ve normalment inclosa amb les motxilles. Bueno, tampoc hi havia molta cosa. Lo normal en un... a partir d'uns 60 quilòmetres ja és un material bastant... ja és el típic, no?
I imagino que no ho fas de manera professional, és a dir, no tens una sponsorització al darrere, algú que t'estigui pagant tots aquests viatges. Com us ho feu? Com us ho munteu? Primer, per tenir temps d'entrenar tantíssimes hores. Després, per poder marxar de viatge. No són viatges econòmics.
Exacte, sí. Bueno, és un estil de vida, no? Si tu ja la teva passió, el teu hobby és aquest, doncs ho estalvies, fas el que sigui, no? Per aconseguir aquests reptes que et poses, no?, personals. I, bueno, també és un estil de vida doncs, que en el meu cas, doncs, clar, no surts de festa, no tens certs hàbits que són cars, doncs estalvies per aquesta banda, no?
També.
I clar, tot suma i tot ajuda en aquest cas. No hi ha cap mena de patrocini i pels resultats no crec que n'hi hagi més algun aviat. O sigui que...
Vés a saber. Vés a saber, potser d'aquí a no res arriba una gran marca que té ganes d'esponsoritzar, no ja a tu, sinó a tots els masais.
Ah,
mira, tots els que hi hagi
bé.
A l'equip.
Només que sigui ja per material ja estiguin contents, perquè clar... No només és la cursa, l'estada, sinó el material d'entrenament durant tot l'any... Roba sí. Especialitzada...
I les sabatilles, que són caríssimes.
Sí, les sabatilles és la part més gran, no?, econòmicament. I clar, doncs, clar, uns 4 o 6 parells de bambes cauen a l'any, no? Llavors, tot suma, no?
Quins altres reptes t'has marcat? O no te'n marques cap? Com ho fas, això?
Bé, depèn de l'any. Va donar la casualitat de que l'any passat vaig aconseguir... A nivell personal, el repte més gran que m'havia posat, que era acabar la Ultra Trail d'Andorra, les 100 milles, la Ronda dels Cims, que és una cursa molt més llarga que aquesta Transgran Canària, que són 170 quilòmetres amb 13.500 metres positius.
Déu-n'hi-do.
Que és una bestialitat. No recomano a ningú fer-la. A més, em va costar 2 anys per aconseguir-la. I bé, jo em sento molt còmode amb l'altra distància, no? I vull repetir aquest any les 100 milles, en aquest cas al País Basc, una que es diu Egun Milac,
sí.
Que són també 170 quilòmetres, però menys 11.000 metres positius, que es fa el juliol, i tot encarat en aquest món, no? I aquestes distàncies, no? Més endavant... Doncs ja veurem, no? Hi havia l'opció de fer aquest any el Tour de Geants, que és encara més bèstia, que són uns 330 quilòmetres a la Vall d'Aosta, Itàlia, amb 25.000 positius, crec, si no recordo malament. Però bueno, és complicat perquè va per sorteig i bueno, aquest any no m'ha tocat. I llavors ja doncs, més endavant doncs, potser Amèrica, que hi ha una que es diu Hard Rock, que són també 100 milles... l'illa de la Reunió, també hi ha una que també m'interessaria pues, o m'agradaria fer-la un cop, no? I ja expandir-me ja més a fora, no? Perquè aquí a nivell d'europeu les més importants tenim molta sort perquè estan al costat de casa i bé, ja he fet moltíssimes, no? I clar, arriba un punt que o repeteixes o clar, o barques més, te'n vas lluny, no? Te'n vas fora.
Suposo que també si repeteixes descobreixes una altra vegada més un mateix paisatge que ja has vist, però que sempre va canviant, és a dir, esteu sempre a natura.
Clar, és la gràcia d'aquest esport, no? Que estàs sempre exposat a la natura, no? Tu no pots...
Clar, l'orografia va canviant amb el temps. Per tant, una mateixa cursa, encara que sigui la mateixa, no és mai la mateixa.
No, no, i tant. I això és d'agrair, perquè a vegades això en un any... Inclús ja que et trobis o no millor o pitjor que l'any passat o que l'últim cop que l'has fet, sinó que un dia plou, l'altre dia neva, l'altre dia et mors de calor, l'altre dia el que sigui, no? Vull dir, és totalment diferent, l'ambient és diferent, la gent canvia, l'organització pues, et prepara sorpreses... Mai estàs... mai arribes a un punt, no?, en què dius, hosti, quin avorriment, no?, de fer el mateix. No crec que sigui el cas, no?
Clar, quantes vegades has pujat al Montseny? Centenars?
Bueno, fa un... De fet, jo no sóc d'aquí, sóc del Garraf, i fa un any i mig que vaig anar a viure al poble de Montseny. Clar, no sé, això ho tenim... Fins fa poc també ho tenia... Ara registro el que faig, però clar, a vegades és un o dos cops que faig el Turó de l'Home a la setmana, no? I inclús per aquesta Transgran Canària, aquesta cursa, doncs hi havia una ruta que fèiem els tres, Matagalls, Agudes i Turó, baixant per Passaveig, vull dir, buscant el màxim desnivell, no?, que podies fer uns 30 i pico quilòmetres amb 2.800 positius, i clar, et recorres tot el parc natural, no?, de les tres cims més alts, i bueno, és una sort, no?, poder estar aquí al costat, no?, tenir aquest entorn per disfrutar de la natura i poder entrenar fort.
Ens continuarà sorprenent, això ho tenim claríssim. I com et veus d'aquí a X anys? Marca-ho tu. D'aquí a... no ho sé, m'agradaria fer...
Bona pregunta.
O no t'ho has plantejat mai? Allò de vaig dia a dia, sí. I depèn de com vagi
responent. És més això, un cop acaba la temporada, aquestes competicions doncs, van molt lligades amb el bon temps, no? Sobretot aquestes tan llargues, sempre es busquen fer amb un...
Cap allà a novembre ja està tot, una miqueta acabadet...
Sí, tot i que cada cop sembla que s'està allargant, no? El bon temps cap a... inclús desembre fa...
Sí.
Podies córrer per sense samarreta, que aquí dalt. Doncs, és això, no? Quan acaben aquest punt, no?, final d'any, és quan dius, bueno, com estic, què tinc ganes de fer, quin repte em vull posar... no sé, ara estic corrent ultramaratons i bé, saber, potser canvio d'esport, no crec, però tot, no ho podria dir, clar.
O tot de cop et veiem fent la tira en desert.
Bueno, no crec, perquè això de la bici, per mi, la muntanya és per anar a córrer i la carretera o vas en cotxe o vas en bici, no? Però no soc molt de moment només faig...
No, jo ho dic perquè com que estaves comentant allò, a veure si canvio d'esport, dic, no ho sé.
Mai se sap, mira, potser em dóna per aquí o bueno, també estava fent una mica d'escalada, vull dir que potser, mira, mai se sap, dic, bueno, això ja està tot fet, no?, i tot i que mai està fet, doncs potser busques nous reptes.
Sí, com sigui, tot nou repte que tinguis, ja saps on venir-lo a explicar, i si aconsegueixes l'esponsorització, millor encara. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per haver vingut a la ràdio per explicar-nos aquesta ultra de Transgran Canària. Que n'hi hagi moltes més i, sobretot, que n'hi hagi amb podis. Que no crec que falti gaire.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i molt bona nit. Estic esgotada, ja no puc més. Déu-n'hi-do. Avui teníem un pòdium ple.
Sí. Oh, avui era farcit, ja hem avisat a l'inici.
Fa patxoca, quina il·lusió.
I tant. Aquí el pòdium està obert a totes les persones que fan esport i que volen venir a informar-nos del que fan i del que deixen de fer. Per tant, nosaltres no patiu que la setmana que ve tornarem amb més informació esportiva salonina.
Nosaltres ara comencem el cap de setmana, bé, de fet, igual que vosaltres, que ens esteu escoltant ara mateix. Per tant, molt bon cap de setmana i molt bona nit.
Bona nit.